Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat fa uns anys a la Universitat de Vic. El nostre convidat està especialitzat en medicina familiar, tot i que assegura que la seva gran passió és l'esport i la medicina esportiva. Des de 2009 col·labora amb la selecció espanyola d'hoquei sobre patins, amb qui ha aconseguit 4 campionats d'Europa i 2 campionats del món. I des de fa 6 mesos, Bernat de Pablo és també el metge del Futbol Club Barcelona de la secció de futbol sala. Molt bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia.
Ara, el futbol sala, però tu ja havies estat al Barça.
Sí, jo havia estat al Barça fa... a la pandèmia. Mm-hmm. O sigui, vaig estar 2 anys de metge del primer equip d'hoquei. Després de la pandèmia vaig plegar, encara que seguia relacionat amb el club, i ara he tornat.
Algú es pot preguntar, i com s'arriba a ser metge del Barça?
Doncs, bàsicament, sent un gran aficionat de l'esport, perquè si no entens l'esport és molt difícil la figura del metge que treballa al Barça. O sigui, els metges que estem allà estem pràcticament tot el dia amunt i avall, partits, desplaçaments. Clar, no és la manera que molts entenen la medicina. O sigui, molta gent entén la medicina, doncs vaig a l'hospital, vaig a l'ambulatori, no pensen que potser has de marxar una setmana fora a un campionat i deixar aquí la família, anar-te'n un mes, amb la selecció vaig estar un mes a Argentina a un mundial, doncs amb tot el que això comporta, que de fet moltes vegades quan no està molt remunerat tens una altra feina i has de demanar vacances de la feina per poder marxar un mes, llavors demanes un mes de vacances per poder marxar amb l'altra feina. O sigui, que has de ser d'una manera molt, molt especial per dedicar-te a això, i és difícil trobar aquest perfil de gent. Som poca gent que estem disposats a aquest tipus de dedicació.
Parlarem de la conciliació, però ara et pregunto per com és treballar en una estructura com la del Barça, on imaginem que hi haurà pressions per recuperar els esportistes, on hi ha terminis, hi ha tota aquesta força que us empeny una mica els professionals.
Clar, evidentment, no és com agafar-se una baixa. O sigui, aquí sí que hi ha un jefe que et diu, escolta, que, o inclús no només el jefe, sinó el mateix treballador et diu, jo vull estar d'aquí 2 setmanes, no d'aquí 3, vull estar d'aquí 2. Aleshores, és buscar aquest equilibri just entre coses que poden ser dolentes per la salut, perquè, evidentment, no deixes d'estar parlant de salut de les persones, en contraprestació al rendiment. Tu aquí estàs buscant un rendiment a màxims, i a la salut pel mig, que has d'intentar vigilar-la en la mesura del possible.
I t'entenen? Tant el club com els esportistes acaben d'entendre el metge quan dona la seva opinió experta?
Sí, evidentment, home, clar. I evidentment hi ha coses amb les que es pot jugar, entre cometes, hi ha coses amb les que no. I ara, per exemple, que s'ha posat molt de moda tot el tema, bueno, molt de moda no, o sigui, se li ha donat molta més importància a tot el tema aquests dels cops al cap, com es va veure fa poc amb el jugador del primer equip de futbol, el Gavi, que el metge diu, no, és que no pot jugar més i no pot jugar més, i el jugador pot estar dient, no has de jugar, però clar, per exemple, és el que dèiem abans, amb les neurones no juga, o sigui, pots tenir un esguinç de turmell i aquest turmell et pot quedar una miqueta tocat, però clar, o sigui, quan parlem de coses més severes, doncs a vegades has de fer valdre la teva experiència i els teus coneixements. Si tu ets el metge, i hi ha coses amb les que has de marcar el límit i d'aquí no es passa.
Es pot dir que dins de la medicina esportiva l'hoquei sobre patins és l'esport que més has treballat?
Sí.
I això per què?
Doncs hi vaig caure. Jo no havia vist hoquei patins en la meva vida, però el que era el meu jefe aleshores era l'anterior coordinador de la selecció de hoquei patins, i ell es va començar a jubilar, bueno, es va anar fent gran, es va anar deixant coses, i tot el que deixava ell m'ho deixava a mi. I vaig caure a hoquei patins, vaig començar a anar amb la selecció cap allà del 2009, que ja ha plogut, i durant tots aquests anys, i de fet encara segueixo estant al càrrec de la selecció d'hoquei patins, i ho compatibilitzo amb el tema del Barça. I sí, i és un esport que hi vaig caure per casualitat i m'ha apassionat. O sigui, és un esport que t'enganxa molt quan hi vius des de dintre, i he passat anys, he fet campionats, la meva tesi doctoral va acabar sent sobre això, un dels meus fills ha acabat jugant hoquei patins aquí a Sant Cugat. O sigui, tot ha anat en aquesta línia.
I el metge Bernat de Pablo ha practicat esport?
Sí, jo vaig jugar a la UESC.
De bàsquet?
Sí, vaig jugar a bàsquet, quasi, bueno, des de categories inferiors fins crec que pràcticament fins que vaig acabar la residència, jo crec que fins als 30 o així vaig estar jugant aquí a la UESC. Aquí a la UESC vaig ser entrenador, vaig ser membre de la junta directiva, vaig ser àrbitre, o sigui, bueno, que de esos fangos estos lodos, no? O sigui, que quan dius que has de ser un apassionat de l'esport ha de venir d'alguna banda, si no has fet esport mai difícilment acabaràs caient en el món aquest.
I ara practiques algun altre esport?
El que puc.
I quins són aquests que pots?
No, bici, o sigui, intentar fer la vida el més activa possible, però esports d'equip, tot això, impossible.
A més de la selecció o el Barça, també has estat el primer equip del Centre d'Esport Sabadell o el Club Natació Terrassa. Per la gent que no està gaire familiaritzada, com és el dia a dia d'un metge en un club d'elit esportiva? Què diries?
Aviam, sí, és important diferenciar, perquè elit esportiva n'hi ha moltes elites esportives. O sigui, per exemple, hi ha molts equips aquí a Sant Cugat que estan en una elit esportiva, el vòlei està, el rugby està, i no tenen un metge en el seu dia a dia. No el tenen perquè no se'l poden permetre. O sigui, són esports que estan a un màxim nivell, que tenen jugadors olímpics, però no tenen la infraestructura suficient com per tenir un metge en el dia a dia. Poden tenir un metge consultor, o sigui, molts equips d'aquests em consulten, tinc una lesió, me'l porten, però no estàs en el dia a dia. Quan estàs al Barça, que és una dedicació completa, o quan estava al Centre d'Esport Sabadell, que estava en el dia a dia, doncs estàs tot el dia allà. O sigui, arribes al matí, passes visita a tots. Jo sempre faig el símil, jo que soc de formació soc metge de capçalera, jo sempre faig el símil que és ser metge de capçalera de 20 persones. O sigui, tu imagina't que el metge de capçalera d'aquí al cap de Sant Cugat, que en lloc de tenir 1.500 pacients, que pobres tenen prou complicat, ho tenen, tinguessis 20, que tu cada dia els poguessis veure tots, poguessis dir al matí, veiem com et trobes avui, bueno, doncs avui pujarem una miqueta això, baixarem una miqueta això, i és el teu dia a dia. Llavors, tu has d'intentar en aquest maneig diari del pacient, doncs que estigui en les millors condicions possibles per rendir el màxim possible. Aleshores, tu estàs allà sempre.
Abans parlàvem de la conciliació. Ha sortit a la conversa. Com influeix tot això la teva vida professional? Com la conjugues amb la teva vida familiar, amb les teves responsabilitats, amb la teva vida social?
Home, és complicat. O sigui, bueno, clar, jo ara ho dic, o sigui, els meus tres fills fan esport i els meus tres fills fan partits al cap de setmana i jo sóc el quart partit. O sigui, tenim quatre partits cada cap de setmana, doncs espavila't. I clar, hi ha vegades que jo estic de viatge fora i la meva dona ha de gestionar els partits dels altres tres. Sí que és veritat que si necessites que la resta de la infraestructura familiar funcioni i estigui ben engreixada, perquè si no realment és molt complicat. Sí que entre ajudes d'avis, cangurs i tot això vas fent, i també és veritat que hi ha dies que potser l'equip no entrena i tu tens un dia sencer per tu que pots anar fent. El que passa és que és una cosa que és difícil de preveure. De sobte, per exemple, tu et pots trobar que de sobte ara actualment això no passa, però jo he estat en equips que de sobte el dia següent l'entrenador s'enfada i diu: demà teníem festa, demà entrenem. I tu pots tenir els plans que tu vulguis i et toca patxugar. O també, per exemple, un jugador es fa mal, o sigui, tu penses que el partit s'acabarà a les 9:30, però un jugador es fa mal i tu has d'anar amb ell a l'hospital, has d'acompanyar-lo, llavors pues, en lloc d'arribar a casa a les 10, arribes a casa a les 3 del matí. Prova amb la feina.
I quan sona la flauta i tens un dia d'aquells que queda per tu, què és el que t'agrada fer?
Estar amb els meus fills. Tot el que pugui, totes les hores que pugui. Home, sí, a mi m'agraden molt els meus fills, em cauen superbé, són molt bona gent i en la mesura que puc intento passar el màxim d'estona amb ells.
Dèiem a la presentació que tu estàs especialitzat com a metge de família, de fet has estat 17 anys a la Mútua de Terrassa. Què feies allà i com has compaginat l'àmbit de la medicina esportiva amb la familiar durant aquests anys?
Doncs, jo de formació soc metge de família convençut, o sigui, a mi m'agrada molt la medicina de família i inclús no descarto a llarg plaç tornar-hi, quan em cansi de viatjar tant, potser, però vaig estar-hi treballant molts anys. Després vaig anar reduint la proporció de metge de família, augmentant la proporció de medicina esportiva, fins que fa uns anys ja vaig deixar de treballar a l'ambulatori. Sí que seguia a l'hospital fent guàrdies, feia guàrdies puntuals, que era el que em permetia O sigui, això una feina parcial de guàrdies d'un dia a la setmana i la resta de dies de la setmana em dedicava al tema de medicina d'esport. I ara just aquest any, quan he tornat al Barça, ja he deixat les guàrdies que ja feia això, 17 anys que les feia, i ara només em dedico a temes de medicina esportiva i de formació.
Per si no hi hagués prou ocupació, també ets professor de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i de la Universitat Internacional de Catalunya. Tens molt interès pel tema de l'educació?
Sí. Sí, el tema de la docència és un tema que sempre m'ha agradat molt. Els meus dos pares són professors i sempre m'ha agradat el tema de docència i com també tampoc és una cosa gaire habitual que a la gent li agradi fer docència, doncs llavors també entres en això i llavors et comencen a proposar que si màsters, que si postgraus, que si no sé què, i vas fent. I aquí sí que ara costa una miqueta més de compaginar precisament per això, perquè clar, les classes te les posen a principi de curs i tens totes les classes de tot l'any i llavors de sobte et toca anar-te en un viatge no sé on i has de fer mans i mànigues amb els companys per canviar-te una classe, però bueno, de moment ens en sortim.
Sí? Quines branques t'interessen més?
Actualment no faig... o sigui, a l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional faig classes d'anatomia de primer curs i a la UIC faig classe als odontòlegs, sobre patologies mèdiques pels odontòlegs. I a metges faig classes això, de temes de medicina esportiva, lesions esportives i aquest tipus de coses, i això en context de postgraus i aquestes coses. Classes universitàries de medicina no faig.
Uh-huh. Avenços tecnològics... De quina manera us ajuden en el diagnòstic, en fer el vostre diagnòstic precisament més acurat, més precís?
Clar, amb això, amb el Barça tenim la sort de que vivim en la NASA. Digue-li la NASA perquè tens tots els recursos que un metge de l'esport podria desitjar. O sigui, a tots aquests altres clubs en els que treballo no pots ni imaginar-te tenir un recurs. Clar, per exemple, sempre poso l'exemple, al Barça tenim una màquina de ressonància pròpia. Hi ha una màquina de ressonància que és del Barça i que la podem fer servir a l'hora que vulguem, bueno, a l'hora que vulguem no, però si un jugador es fa mal, jo al cap de mitja hora li puc fer una ressonància, que això ho expliques a un pacient de la Seguretat Social que porta esperant 2 anys, i clar, és una manera molt diferent de catalogar les lesions, pots tenir un diagnòstic superacurat i quasi immediatament, i aleshores això et permet marcar pronòstics d'una forma molt més ràpida. I després altres recursos tecnològics que fem servir, doncs la monitorització dels esportistes, els tens monitoritzats amb molts paràmetres diferents per intentar evitar que arribi aquesta sobrecàrrega que ens porti una lesió, que ens porti a tenir un jugador parat més temps del que hauria.
Mm-hmm. Parlaves de sobrecàrrega, però també es donen casos de sobreentrenaments, lesions que recauen una i altra vegada. Quin és l'enfocament que feu actualment per prevenir totes aquestes situacions?
O sigui, en primer lloc, precisament això que et comentava, el tema de la monitorització, o sigui, quan més monitoritzat tens algú, més fàcil és detectar situacions de perill, i inclús, i això ja depèn de quin, dels entrenadors, si hi creuen o no hi creuen, que això en general cada cop passa més, doncs que tu li dius, aquest jugador està en risc, avui no hauria d'entrenar. O hauria d'entrenar d'una forma diferent. Hauríem de buscar-li una tasca alternativa perquè estem detectant que està més carregat del compte i pot ser que acabi lesionat. Després, les situacions faran que facin més o menys cas, depèn de l'important que sigui, depèn de si hi ha un partit important o no, que aquí entres en un puzzle concret, però sí que aquesta monitorització ens pot arribar a permetre posar aquestes banderes vermelles que diguin aquest jugador està en risc de...
Mm. I després l'estil de vida, no? És a dir, com mengen, què mengen, com descansen, quan descansen... tot això és un patró que és molt important seguint el cas dels esportistes, sobretot si després recauen, tenen lesions. Recordem, per exemple, el cas de Pedri, no? És un esportista que se li ha fet un pla especial d'entrenament, m'imagino que també d'alimentació i tal, per millorar el seu rendiment, per la seva tendència a tenir...
Sí, però és que jo els casos, el cas concret de, del primer equip no el deixo perquè sí que és veritat que ells viuen...
El
primer
marge,
equip de futbol
sí.
no tenim tant accés al dia a dia a la informació perquè també és normal, però sí que és cert que i això, afortunadament, cada cop més gent, més esportistes són conscients de la importància de no només sortir a córrer o no només, o sigui, per preparar-se per una marató i no només esportistes d'elit, sinó la gent aquesta que vol preparar-se per una marató no és cada dia haig de sortir a córrer una hora, sinó que haig de mirar com descanso, haig de mirar com menjo, haig de mirar si haig d'anar al podòleg a posar-me unes plantilles perquè si no em fan mal els peus o em lesiono de tal... I això que té el nom de l'entrenament invisible, no? Cada cop té més importància i cada cop és, abans als jugadors els hi costava més comprar-ho o entendre-ho, diguem, i ara cada cop ho entenen més. Evidentment hi ha excepcions, però a l'esportista, i si és conscient de la importància que té això, i això a vegades quan són joves no els hi passa tant, però a mesura que va passant la seva carrera li van donant cada cop més importància, veuen que això els hi pot permetre allargar el que és la seva vida professional, que desafortunadament o el que sigui és, té un temps, té una caducitat, i sempre me'n recordo el capità de la selecció espanyola d'hoquei patins que em va dir, jo devia tenir 34 o 35 anys, em va dir, digueu-me el que haig de fer i jo ho faré tot a rajatables. Si això permet que jo pugui allargar la meva carrera, i això vol dir cobrar un sou, perquè clar, molts d'aquests quan acaba la carrera s'acaba el sou i després busquen la vida. Aleshores, el que digueu-me tot el que haig de fer, jo ho faré al 100% per poder allargar el temps que faci falta. I aquest va començar-ho a aplicar al 100% quan tenia 34 anys. I val per tothom. O sigui que si jo, no només per esportistes, si jo dormo bé, si menjo bé, si faig una activitat física regular, la meva salut millorarà. O sigui que si hem de transmetre el missatge, allarguem-ho a tothom, no només a l'esportista d'elit.
Això és el que prescriu el metge. Però el metge ho practica, ho posa en pràctica amb ell mateix? Com et cuides, Bernat?
Jo això ho segueixo al 100%. Jo dormo, intento dormir 10 hores al dia, crec que menjo molt bé i tinc una vida, o sigui, intento anar tot arreu amb bici o caminant. O sigui, jo intento aplicar... Sí que, evidentment hi ha metges que no apliquen el cuento, diguem, però jo en aquest sentit sí que intento ser exemple amb aquestes coses perquè, a més, realment tu notes. O sigui, si menges bé, descanses bé i et mantens actiu, et notes millor.
Bé, doncs avui hem mantingut aquesta conversa amb el Bernat de Pablo, santcugatenc, exjugador de la UESC, i ens ha agradat molt conèixer, doncs, descobrir qui hi ha darrere del professional. Bernat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.